Radio Vilafranca.
Els divendres passem una estoneta amb la Montse Esteban de la Panxa Mama parlant de maternitat i criança. Montse, bon dia, ben tornada.
Bon dia.
Què ens proposes avui?
Doncs mira, com que la setmana passada vam fer un tema que era una mica durillo, que vam estar parlant dels límits, i trobo que és una mica...
T'ho han comentat, potser? T'han dit que anaves forta?
Bueno, jo mateixa, després recapitulant pensava...
Has fet autoreflexió.
Sí, perquè la teoria està molt bé, però és un tema complicat.
Sí, després ja sabem que quan ho portes a la pràctica és un altre món, oi?
Exacte, sí, sí. Per això he pensat que avui millor parlar d'un tema més lúdic i parlaré una mica sobre el joc i les joguines.
Oh, que bé. Desengreixem una mica, no?
Sí, és un tema que a mi m'agrada molt. Bueno, la botiga es nota que li dono força importància, perquè jo trobo que jugar forma part de la infància. Està, per mi està al mateix nivell que menjar o dormir. Saps? És una cosa necessari per als infants.
Tant de bo més gent pensés així.
Ja, de fet, se'm fa raro que hi hagi gent que no pensi així, perquè per mi és supernatural. Per desenvolupar-se dins d'aquest món és superimportant per als infants jugar, bàsicament. És que no té més. Perquè... I a més, una cosa que trobo que és superimportant... Bueno, quan valores, li dones valor al joc, llavors, és molt important no intervenir en aquest joc.
Deixar-los fer.
Deixar-los jugar, exacte.
I tenim aquesta mania, oi? Intervencionista?
Sí.
Ens hem de refrenar.
Jo, a la meva família, per exemple, ho he notat molt en els avis. No vull generalitzar que sigui cosa d'avis, però jo ho he vist molt a casa meva amb els avis. El de voler intervenir, de fer-los preguntes, i a què jugues, i què estàs fent, i jo puc fer, i no sé què, i per què no agafes l'altre... I trobo que s'hauria d'intervenir el mínim, perquè el joc sigui totalment lliure i l'ideal seria en una llarga durada. El que passa que, bueno, sempre tenim el problema del temps, però bueno.
El que hauríem d'intentar, de totes, és evitar-ho, no intervenir.
Exacte. El joc, per ser ric, hauria de ser el més lliure possible. Nosaltres, com a adults, hem de proporcionar les eines per aquest joc succeeixi, però després mirar de no intervenir, a menys que hi hagi un risc o hàgim de comunicar qualsevol cosa important, com per exemple que s'ha acabat el joc.
Oh.
Però per la resta hauríem de procurar deixar jugar el màxim temps possible sense intervencions.
Però, esclar, llavors nosaltres com a adults no podem jugar amb ells?
Sí, tant que podem jugar, podem acompanyar aquest joc. De fet, jo admiro profundament a la gent que sap jugar amb els infants. Però, perquè als infants els encanta estar acompanyats per nosaltres. Però sempre que respectem aquests ritmes i la seva manera de fer. Cosa que... Ja et dic, jo parlo per mi mateixa, normalment, i sé que això ens costa de fer-ho, perquè el nostre cervell racionalitza d'una manera diferent. Molts hem perdut aquesta plasticitat que tenen els infants per imaginar, per crear. Llavors, ja et dic, a mi mateixa és que ho veig. Jo havia jugat moltíssim a joc simbòlic quan era petita, i ara, per exemple, m'hi poso amb les meves filles i jo, sincerament, és un joc que m'avorreix. És que ho dic així, igual queda una mica malament, però és
ets
com
sincera,
em sento.
Ets
sí,
sincera?
Sí, i penso, mare meva, si jo havia jugat moltíssim a nines i amb cuinetes i
és
tal.
És bàsicament el que jugàvem nosaltres,
exacte.
Clar, el joc simbòlic.
I jo no sé si és perquè jo ara ja tinc una cuina de veritat, ja tinc nenes i tal, i no em fa falta, però jo ja no sé acompanyar aquest joc
aquest
com
tipus
ho
de
fa
joc.
Un altre infant.
Ara ens has parlat del joc simbòlic, justament. Què és això, exactament? Quants tipus de joc hi ha, doncs?
Doncs hi ha molta varietat de tipus de joc, però alguns van lligats al procés maduratiu i altres directament als interessos de l'infant. A veure, per exemple, el primer tipus de joc que fa un nadó, li diríem el de la descoberta. La seva necessitat és descobrir el món i això ho fa a través de les mans i de la boca, on tenen la major sensibilitat. En aquesta etapa els hauríem de permetre manipular d'una manera segura diferents elements que els facin veure que hi ha diferents textures, pesos, temperatures... Per això es recomana molt, a partir dels 6 mesos, la panera dels tresors.
Què és això?
Pues, doncs la panera dels tresors és una panereta que tu presentes, no molt alta, amb a dins tot d'elements que no tenen per què ser pròpiament joguines. Poden ser diferents tipus de materials. Per exemple, a la botiga nosaltres en venem a granel.
A granel?
Sí, perquè són peces soltes que es diuen que...
Sí, sí.
Que una pot ser una anella de fusta, una altra un tros de cadena, de baula. Materials que pròpiament en si, tu no diries que és una joguina. I per això allà els venem, que pots agafar i fer-te tu la teva cistella. Llavors, és el que la gràcia d'aquest tipus de joc és això, que el bebè ho agafa, ho manipula, s'ho fico a la boca, ho llença... I tot i que no sembla que no estigui fent res, el seu cervell està rebent molta informació. Diferents pesos, diferents temperatures, diferents materials, textures... I això va enriquint el nadó.
Clar, és interessant això que deies, que no cal que siguin pròpiament joguines, no? Perquè aquesta edat tant li fa a la criatura. El que fa és experimentar.
Sí, exacte. Això és una cosa i que inclús a vegades penso va com en contra meva tenir una botiga on venem joguines. Però aquest tipus de joc com la panera, l'ideal és obrir el ventall, perquè les joguines solen ser com més limitades, sobretot en quant a textures i materials. I també és veritat que com alguns dels materials no són joguines... Jo sempre ho dic quan la gent compra aquest material per la panera, hem d'extremar la precaució i detectar si s'ha fet malbé i llavors retirar-lo ràpidament. I llavors, a partir de l'anyet, que això aniria com evolucionant, i fins als 2 anys donaríem pas al que es diu joc heurístic.
Ui, explica'ns. Heurístic, què vol dir?
Que aquest seria com l'evolució de la panera dels tresors.
Sí.
I és com l'avançada del joc simbòlic, que parlàvem abans. En aquest tipus de joc, els adults preparem l'espai, presentar tot de material no estructurat, en cistelles, per exemple, i que això seria com una incitació al joc, com una provocació. S'ha de presentar així, com una provocació, sí. Que el material es vegi, però que estigui endreçadet. Llavors, a partir d'aquí, l'infant comença a agafar les cistelles que li interessi i ja aquí, com que ja intervé la psicomotricitat, que ja comença a ser una miqueta més fina, doncs ja podem apilar, ficar un dins de l'altre, encaixar... I el de la cistelleta sobretot està bé per també introduir el tema del final endreçar.
A aquesta edat ja comencem a demanar que recollin, sí?
Bueno,
ho intentem.
És com tot, mai és massa aviat. Sí, teòricament, quan s'acaba el joc, doncs com que ho hem posat fàcil, perquè simplement és agafar el material i col·locar-ho en la seva cistella corresponent, doncs que acabi formant part del joc, el recollir.
M'ha cridat l'atenció una qüestió que deies, que aquest material... No ha d'estar, no ha de ser estructurat.
Sí, sí, estan sortint aquí paraulotes d'aquestes tècniques.
Deies que avui desengreixàvem, però
sí, al
aquí
final,
hi ha un vocabulari
teories.
Tècnic i molta teoria també. Què és això de material no estructurat?
Doncs és un tipus de material que no predetermina. Les joguines comercials, per exemple, solen ser molt guiades. S'han dissenyat amb un objectiu, que és apilar, encaixar, apretar un botó... El material no estructurat és un, en principi, no el classificaríem ni com a joguina. Però, en canvi, dona molt de joc. Mocadors, pots de diferents mides i colors, bols, canyes, pals, cubs... Saps la típica imatge que tenim d'un infant jugant a la cuina amb les casseroles, les carmanyoles, els draps i
sí,
aquestes
sí.
coses que tenim?
La típica estampa, no? T'obren un armari de la cuina que els hi quedi a l'abast i comencen a treure
i això no són joguines, i en canvi si passen hores. Doncs això seria el joc heurístic.
I deies que era com l'avançala del joc simbòlic. Aquest sí que el reconeixem tots i totes.
Sí, aquest ja és més conegut. Doncs sí, sí. Quan les habilitats de l'infant es van afinant i el seu cervell va entenent el món, creix la necessitat de recrear-lo. Aquí ens trobem amb el joc simbòlic, que és una imitació del món real, bàsicament. una imitació on succeeixen moltes coses. És molt important aquest tipus de joc perquè ajuda l'infant a entendre el món. Quan l'infant juga en una cuineta, amb nines, a metges, a botigues, a tallers, bueno, perquè es pot jugar, com podem imitar moltes coses del món dels adults, doncs ells estan recreant aquest món, estan treballant la imaginació, però aquest tipus de joc li està aportant recursos en el seu dia a dia i en la seva vida futura. En el present ho dic, perquè ara sembla que m'estic flipant molt, però però si penses és veritat, perquè en el present, per exemple, ells canalitzen molts dels seus aprenentatges o de les seves preocupacions a través d'aquest joc. I en la vida futura, perquè en el joc simbòlic, sense adonar-se'n, treballen, per exemple, l'empatia, posant-se en la pell d'una altra persona, la resolució de conflictes, el pensament crític. Tot això els fa com sortir de la zona de confort i els dona eines perquè després els servirà com a adults.
Sempre hi ha un però, hi ha nens i nenes que no gaudeixen amb aquest tipus de joc, que veus que no els hi va.
Sí, bueno, per gustos, colors, sí, cadascú tenim les nostres. Però nosaltres, com a adults, hem d'oferir possibilitats i oferir de tot i que sorgeixi la màgia. A partir d'aquí ja no depèn de nosaltres. Hi haurà qui li agradi més aquest tipus de joc o que prefereixi un joc més motor, per exemple. Però nosaltres sempre hem de donar la possibilitat.
Però clar, si anem oferint tota mena de possibilitats i obrim el ventall perquè ells triïn, al final acabarem amb la casa plena de joguines, no hi cabrem.
Ja, el típic. Sí, sí, el que ens passa a tots, eh? Però jo, si ho penso, sincerament, és que penso que els adults, no sé què ens passa, que quan veiem que a l'infant li agrada jugar a cuinetes, per exemple, sentim una necessitat imperiosa de comprar una supercuineta amb molts destris per aquella cuineta i perquè aquell nen o nena pugui jugar amb tot això. I poder l'infant, en realitat, tampoc necessita tant, perquè tots sabem la seva alta capacitat d'imaginació i de transformar una caixa de cartró en mil coses. Però, com dic, som nosaltres els ànsies, que no ho podem evitar. Perquè ja, el que dic sempre, és que jo la primera, a mi m'ha passat.
I quan li compres la mega cuineta, que abans s'apanyava amb quatre cassoles i sí, paelles de fireta, llavors ja no li agrada tant aquest joc. Ja. I te la menges amb patates. Això sí, m'ha passat a mi.
Ah, sí, 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 el que dius també.
A més de fusta, d'un bon material, quan estava jugant amb plàstic, i dius, va, fem-ho bé. Ah, mira, ja no li ve tant de gust aquest joc.
Exacte, sí, sí. Per això dic que s'ha d'oferir de tot, però tampoc se'ns ha d'anar a l'olla, parlant així, perquè amb poqueta cosa, ells, com que tenen molta imaginació, podem crear un món i que ells realment tinguin cobertes les seves necessitats.
I cuidant els materials d'aquestes poquetes joguines.
Clar, jo sóc partidària de joguines que siguin bones, que siguin de materials naturals, a poder ser, perquè siguin més duraderes. I, sobretot, una cosa que és molt important és que sigui un material que pugui acompanyar l'infant en diferents etapes de la seva vida. Que és, tornant al tema aquest del material no estructurat, aquest, per exemple, dona molt més peu a jugar de diferents maneres. I llavors no necessitem tant joc, o sigui, tantes joguines, sinó una joguina com molt més versàtil.
T'estem escoltant fins ara i la conclusió, el que tenim claríssim, és que tu ets una ferma defensora de que es pot educar a través del joc.
Sí, a través del joc i a través dels contes jo crec que es pot fer molta feina. I és que jugar és una cosa molt seriosa. Aquesta frase a mi m'encanta. En el joc hi ha molt d'aprenentatge, el que es veu i el que no es veu. Es pot aprendre vocabulari, relacions personals, fites, però també, segons el tipus de joguina que oferim, podem educar inclús en el bon gust o en el respecte a l'entorn. Jo això ho he defensat molt sempre des de la botiga i per això sempre he recomanat joguines segures, joguines fetes a prop de casa, amb materials que no malmetin l'entorn i amb dissenys treballats i dissenys pensats.
Estic pensant que una mica estàs traslladant el que li demanem a l'alimentació.
Sí.
Eco, de proximitat, de quilòmetre zero, estacional, a les joguines, no?
Bueno, al final és una filosofia, no? És una manera de viure i d'entendre el món. I això... El que tu compres i el que tu li ofereixes als teus fills és la manera de viure o la manera de pensar de la família i això és el que li estàs transmetent als infants.
Sempre que acabem maternitat i criança, amb un consell, amb una recomanació, amb una proposta. Què ens portes avui?
Doncs mira, avui vull aconsellar una marca de joguines catalana que es diu Rapat, seguint una miqueta amb l'Estela del que estàvem parlant ara, de joguina feta amb material noble, feta a prop de casa. Doncs Rapat és una empresa de Girona que trobo que ha revolucionat el món del joc. Sí, tinc una estima molt especial perquè és una marca que va començar més o menys quan jo vaig començar la botiga. Jo ràpid vaig voler que formessin part de la Panxamama i durant aquests anys he vist com no han parat de créixer i d'expandir-se per tot el món amb les seves joguines de fusta oferint aquest material no estructurat del que parlàvem. Tot i així, a la vegada som molt propers i per mi són casa. I per això li he demanat a la Cassiana si me'n pot fer 5 cèntims de tota la seva filosofia i tot el seu projecte, perquè penso que ningú millor que ella per fer-nos entendre aquest projecte que per mi està tan ple de màgia.
Grapat va néixer fa 9 anys, quan vam deixar de viure a Barcelona i ens vam traslladar a viure a l'Empordà. 9 anys ja, ara ho dic i sembla mentida. Nosaltres vam voler deixar la ciutat i vam fer aquest canvi i vam deixar les nostres feines anteriors que estaven vinculades al teatre i a la publicitat i vam tenir clar que necessitàvem desenvolupar alguna tasca vinculada a la infància i sobretot a una infància libre des d'un lloc bastant, bastant profund. I vam crear una escoleta lliure quan vam arribar a viure aquí i també vam començar amb Grapat a la mateixa vegada, tot de cop. I jo sempre penso que tant podríem haver acabat dedicant-nos a la pedagogia lliure vinculada a espais educatius com al desenvolupar materials de joc, que és el que hem acabat fent. A l'hora de dissenyar un producte tinc un repte i és agafo els primers prototips i els poso a l'abast de nens, nenes o fins i tot adults, perquè crec molt en el joc durant tot el procés vital, durant tota la vida. Llavors ofereixo aquest prototip, intento observar i comprovar si aquesta peça pot ser utilitzada entre 7 i 10 maneres diferents en un plaç relativament curt de temps, perquè d'aquesta manera m'asseguro de que una vegada aquesta peça, aquest producte, s'integra en un espai de joc, tant sigui en una casa com en una escola, el ventall creixerà de forma exponencial. Llavors, ha de ser lo suficientment simple i amb falta d'informació com per no intervenir més del compte en el propòsit o en l'objectiu que pugui tenir el nen. Per mi, el primer septenni de vida, o més ben dit, des que el nen comença a asseure's per si mateix o a gatejar, aquí comença per mi la fase de lo que jo entenc com joc, fins que comencen a caure les dents, bàsicament. Aquesta és la franja d'edat per la que jo sento que treballem més directament, principalment. I en aquesta època, com va dir Rebecca Wild, és molt important el protegir molt, molt, molt que el que succeeix durant el joc estigui provocat des de dintre, no? del dins cap a fora, no? I per afavorir això, considero que que hem d'evitar donar massa informació i intervenir el menys possible. Per mi, des del moment que una família, una mare, un pare, un educador, ofereixen un material i no, altre, i no un altre, això ja és una intervenció lo suficientment gran com perquè sigui tota la intervenció. I llavors, des d'aquest lloc, treballem sempre des de una simplesa màxima, que és el que després fa potser complicat entendre els nostres materials com joguets, no? I ens trobem sempre amb la pregunta de què es fa amb això, no? I la nostra resposta sol ser, sense caure en l'arrogància, no? Que oferim, primer oferim i observem per comprendre, no?
Doncs que bé que ens hagi pogut acompanyar la Cassiana. Montse, mil gràcies per aquest nou capítol de Maternitat i Criança i la setmana que ve seguim. En volem més. Que vagi bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Penedès, gamma extra.
Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. So they say their subsequent fall was inevitable. They never stood a chance, they were written that way. Innocent victims of their story. Like Romeo and Juliet, it was written in the stars before they even met. Love and faith and a touch of stupidity would drop.
És la vilafranquina Anna Ros, amb la qual arribarem al flash de 11:15, tot escoltant Now It's Naughty.
I wonder why they didn't just change their story. We're told we have to do, we're told, but surely. Sometimes you have to be a little bit naughty. Because you find that life's not fair, it doesn't mean that you just have to grin and bear it. If you always take it on the chin and wear it, nothing will change. Even if you're little, you can do a lot. You mustn't let a little thing like little stop you. If you sit around and let them get on top you, might as well be saying you think that it's okay and that's not right. And if it's not right, you have to put it right. In the slip of a bolt, there's a tiny revolt. The seeds of a war in the creak of a floorboard. A storm can begin with a flap of a wing. The tiniest mite bugs the mightiest thing. Every day starts with a tick of a clock. All escapes starts with a click of a lock. If you're stuck in your story and want to get out, you don't have to cry, you don't have to shout. Cause if you're little, you can do a lot. You mustn't let a little thing like little stop you. If you sit around and let them get on top you, won't change a thing. Just because you find that life's not fair, it doesn't mean that you just have to grin and bear it. If you always take it on the chin and wear it,
bon dia, són 11:15.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca repassem breument l'actualitat local i comarcal. Us parla des de l'equip d'informatius Goretti Martínez. La Creu Roja de l'Alt Penedès registra un increment de 2.000 usuaris el 2023 respecte a l'any anterior. El 2023, la Creu Roja de l'Alt Penedès ha atès 8.387 persones a través de la seva acció social i humanitària, el 51% de les quals han estat dones. Aquesta xifra representa un augment de 2.033 persones usuàries més que l'any anterior en 4 punts de presència: Vilafranca, Gelida, Sant Pere de Riudebitlles i Subirats, i 27 municipis coberts. Un 70% de les persones ateses correspon a l'àmbit d'intervenció social. La major part d'aquests usuaris i usuàries han participat en projectes relacionats amb els àmbits de salut i inclusió social, en concret en els projectes relacionats amb dones i gent gran. Un altre àmbit d'actuació molt important en l'any 2023 ha estat Creu Roja Joventut, amb un total de 610 usuaris i usuàries atesos. Els projectes inclosos dins d'aquest àmbit són aquells especialment centrats en els infants i joves de la comarca i inclouen la campanya de joguines, els seus drets en joc i èxit escolar. Pel que fa a l'àmbit d'ocupació, Creu Roja a l'Alt Penedès ha atès 66 persones l'any 2023, ja sigui en itineraris ocupacionals i d'inserció laboral o en espais de recerca de feina, on es dona orientació i assessorament a persones en situació d'atur i vulnerabilitat. L'Alt Penedès està en alerta avui a la tarda per la previsió de pluges intenses. El Departament de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha activat l'alerta del Pla Inuncat arreu del territori per la previsió de pluges intenses per aquest divendres a partir del migdia. L'Alt Penedès es troba en alerta moderada des de les 12 i fins a la mitjanit. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les precipitacions a la comarca podran superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, així com a molts punts del territori català. Joan Manel Monfort renuncia als seus càrrecs com a regidor a Vilafranca i al Consell Comarcal. Monfort ha enviat un correu als mitjans de comunicació en el qual explica que ha presentat la seva renúncia als càrrecs com a regidor a l'Ajuntament de Vilafranca i conseller al Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Monfort explica que al setembre iniciarà una nova etapa professional a l'àmbit privat que comporta haver de renunciar als càrrecs públics. Llicenciat en dret i amb un postgrau en estudis tributaris, Joan Manel Monfort és regidor a l'Ajuntament amb Junts per Vilafranca des del 2011 i conseller comarcal amb el grup comarcal Impulsem Junts Compromís Municipal des del 2019. I 15 joves finalitzen el curs d'alfabetització en català organitzat pel Consell Comarcal. Els joves nouvinguts que arriben a Catalunya ho fan sense coneixement de la llengua i sovint amb un nivell de formació acadèmica molt baix. Aquest fet dificulta la inserció sociolaboral i acadèmica, formal o no formal, a més de la inclusió a la comunitat, i evidencia la limitació comunicativa oral i escrita com a dificultat afegida en el seu desenvolupament. En el marc del Pla d'Acció Comunitària per la Inclusió Social a l'Alt Penedès, diversos professionals del Consell Comarcal vinculats a recursos per a joves van fer un treball conjunt per proposar i planificar aquesta formació. La formació de 45 hores lectives ha estat impartida durant el mes de juliol per una professional de la cooperativa Actua. Ha comptat amb la participació de persones joves d'arreu de la comarca, els quals han accedit al curs a través de l'oficina jove de l'Alt Penedès, la cooperativa GEDI i l'entitat INTRES.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Ara, tenir un pis propi és més fàcil. Nova promoció de pisos al Pla del Penedès. Pisos des de 76.350 a 165.000 euros. Pisos de fins a 3 habitacions en una zona confortable i cèntrica amb tots els serveis i l'escola al costat. Informeu-vos a Finca SIP al telèfon 93 890 04 33 o bé passeu per les nostres oficines de l'Avinguda Tarragona 28 de Vilafranca del Penedès. Ara un pis nou més a prop vostre des de 76.350 euros. Més informació a Finca SIP. Superoferta, superoferta, superoferta a Cal Vicentó. Sí, sí, perquè ara a Cal Vicentó posem un producte estrella cada setmana a un preu imbatible. Cada superproducte estarà uns dies en oferta especial. Emportis els millors productes de perfumeria i a drogueria a un preu d'escàndol. Podrà veure els productes en superoferta als nostres aparadors i cartelleria exterior. Aprofiti l'ocasió. Cal Vicentó, a Vilafranca, al carrer dels Ferrers 10, al carrer Gelida de l'Espirall, a la Rambla de la Girada i a l'Avinguda de Tarragona, polígon de mercaderies. També a Sant Sadurní, Vilanova i el Vendrell. Sempre a prop seu. Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès, tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa.
Ràdio Vilafranca.
Passen 7 minuts de 11:15.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.
Cada setmana seguim buscant l'ombra dels fars del país i de més enllà, si cal, amb en Joan Rovira. Joan, bon dia, ben tornat.
Hola, molt bon dia.
On ens duràs avui? Estic intrigada.
Mira, avui anirem a un dels paratges més emblemàtics d'aquí de Catalunya, que és el Cap de Creus, no?
Impressionant, brutal. No hi ha adjectius que defineixin aquest espai tan especial.
No, perquè... Nosaltres anem per, ja ho veus, per el tema dels fars, no? Però, esclar, és que allí és una suma de valors geològics, de valors botànics, de valors faunístics, la seva reserva, diguem-ne, marina, els seus valors passatgístics. No, és un... Ja ho veus, és una visió polièdrica de lo que als humans agrada com el tema d'un lloc per poder anar a visitar, no?
Presenta'ns, doncs, el protagonista d'aquest capítol, el far del Cap de Creus.
Sí, com sempre, quan parlem de fars, ens hauríem de recular enrere amb la reina de la llum, la reina Isabel II, no? Que, bueno, no va ser gaire bona reina, però vaja, amb això sí que els seus governs van bastir la major part de fars d'aquest país, no? I l'any 1853 va ser un dels llocs on te van triar en posar aquesta senyal lluminosa, no? Però resulta que aquesta senyal lluminosa ja la fan sobre una antiga torre, com això passa a molts llocs, vull dir-te, passa a molts llocs de la costa catalana i de la península. La van construir sobre una torre de guaita per lluitar contra la pirateria i els corsaris amb la zona aquesta de Cadaqués.
I aquest és un far, ja dèiem que a l'espai ens falten adjectius per qualificar-lo, i potser justament per això és un far de pel·lícula.
Sí, és un far de pel·lícula, però tu mires el far comparat amb altres d'aquí, de casa nostra, i és un far que es veu una miqueta, almenys exteriorment, es veu descuidat. Avui en dia tots els fars són automatitzats, no? No hi ha cap persona física allí que els porti, ho fan amb telèfon, ho fan amb l'ordinador, vull dir, tot això ja l'autoritat portuària ja els, diguem-ne, els fa treballar sense que hi hagi cap persona humana, no? Però comparat amb altres fars el vaig veure una miqueta descuidat. Això no vol dir que a dintre, vull dir, el que seria la vivenda del faroner i els seus serveis, avui en dia hi ha una exposició temàtica de l'entorn, t'informen sobre els diferents recorreguts... Bé, està bé, no? Però la seva façana exterior li falta allò, és una miqueta...
No, però, brilla, vaja, no brilla.
No brilla, però, tot lo que, però sí que té un gran interès per tot el que brilla allí amb el seu entorn, no?
I, clar, haurà estat l'entorn el que ha fet que sigui un far de pel·lícula i que se n'hi hagin rodat unes quantes, no?
Sí, és clar, avui, ja veus, sempre ens agrada parlar de temes, però sempre doncs extenent el vano, no?, d'altres maneres de veure'ls. I bé, avui parlarem de pel·lícules. Jo no sóc gaire cinèfal, no?, Però sí que m'agrada veure pel·lícules, però ni en sé els noms dels artistes. I bé, jo sóc de Castellet i la Gornal, i el meu anglès de Castellet i la Gornal ja ho veus, no és que sigui una meravella, no? Però sí, allí es va dur a terme l'any 70 una gran pel·lícula agafant com a guió el tema de la novel·la de Julio Verne, allò és el far de la fi del món.
És que surt en castellà, oi?
Sí, ens surt en castellà perquè, és clar, com anàvem a l'escola, el llegíem d'aquesta manera, no? Però la pel·lícula no es diu El far de la fi del món, sinó es diu el far de... No, La darrera llum del món, o alguna cosa per l'estil, no? La seva traducció catalana, no?
I suposo que tampoc se situa a l'Empordà català, no?
No, al cap i la fi, el que vol fer aquesta pel·lícula és... Bueno, el que és el cine, no?, que ens fa viure situacions que semblen reals, però són completament fantasioses, no? I ells van allí al Cap de Creus per simular un far que sí que és real, perquè aquest, el far de la fi del món, i em sembla que es diu San Juan de Salvamento, es troba als confins de la Terra, allí a la Terra del Foc, Argentina, allí a prop del Cap d'Hornos, no? I això es troba en una illa, que es diu la illa dels Estats, i forma part de la Patagònia argentina. Però, físicament, aquest far existeix. Però bé, els que van fer la pel·lícula van dir, anirem allí amb el fred que fot, i sempre fot vent, i sempre hi ha problemes. No, ens anem a un lloc càlid, tranquil, i que, bé, el que és la Mediterrània, no cal que t'ho expliqui, no? I sí, venen aquí, a l'any 1970, una potent pel·lícula amb productors, bueno, amb capital italià, francès i espanyol, i fan aquesta pel·lícula, no? I, és clar, què passa en aquesta pel·lícula?
El far, no? Deies que falla una mica.
Sí, que tot l'entorn...
El protagonista, bueno, falla.
Qui ha anat a la Costa Brava, ja veus, sempre quedes bocabadat passejant per allà, no? Però, clar, el qui falla de la pel·lícula és el far, perquè el far aquest, normalment els fars, sí que estan a prop de la costa, però estan sempre en llocs enlairats, el que seria la punta d'un cap o un penya-segat. No sé. Però, clar, aquest far sí que està allà, però està quasi un quilòmetre apartat del mar. I, per tant, per rodar les escenes no els hi anava bé. I què fan? Doncs resulta que a la història tenim dos fars amb un cap, que és el nom de la...
del capítol d'avui, de l'excursió.
Sí, de la descoberta d'avui. I sí, l'any 1970, pues mira, doncs, amb blocs de formigó, doncs, aixequen allí una torre. Em sembla que si mirem per internet, tu mires els trailers d'aquesta pel·lícula, i allí et fa les explicacions, i veus la torre, una torre que es veu alta. L'alçada, ben bé no la sé, perquè en cap lloc l'explica. Però és així, allí és un far octogonal, bé, allí al costat del mar... Bé, una... Fins i tot sembla més maco que el de veritat,
vesteix,
no?
Vesteix més, no?
Sí, i hi ha una cosa curiosa, que, clar, quan acaba la pel·lícula, doncs la productora tenia, diguem-ne, ella es va comprometre a que l'aterraria, no? Cosa que no va fer, no?
L'enderrocaria.
Sí, que l'enderrocaria, que el fotria a terra i s'emportaria una altra vegada i el paisatge no quedaria... Però, esclar, això no va ser d'aquesta manera. Era l'any 70, era a les darreries del règim franquista, Anxes Castilla, urbanitzacions, tot el que tu vulguis, el que va passar en aquella època, un desastre urbanístic de dimensions descomunals, que és encara el que està passant a molts llocs del territori. I llavors que resulta que això es el declaren parc natural, cap a l'any 1998, doncs l'aterren, no? Bé, aquesta operació segurament ens va costar als ciutadans 13 milions de pessetes de l'època. Si ara ho féssim amb euro, van tindre que agafar helicòpters, van tindre que portar les runes... Bé, va ser tot un... I, és clar, aquest far... Normalment, el far actual, doncs, clar, van despassar al costat del mar i el van fer amb... Perquè el Cap de Creus... Sí que és un far, però té molts entrants i molts sortints, i el van fer a la punta de Sa Claveguera, no?
I què en queda si finalment a finals dels 90 l'enderroquen? Queda constància d'alguna manera del que va passar aquí?
L'única constància, un dia si ens animem i donen per qualsevol televisió d'aquestes la pel·lícula, o si anessis en un cineclub, o fins i tot imatges de l'època, dels diaris de l'època, surten com era aquest far. Perquè t'imaginis fins i tot com va quedar, perquè a vegades es fan coses i queden integrades en l'entorn. Doncs va arribar un punt que la gent, com que, clar, allí al Cap de Creus, amb les tramuntanes, amb el vent, al costat del mar, amb la salinitat que ataca molt el ciment, bé, amb tota una sèrie dels estralls que provoquen la meteorologia i el clima, doncs la gent es va arribar a pensar que aquell era el veritable
real, el far.
I li deien doncs, el far vell, no? Perquè t'imagines que al final aquella torre octogonal va desplaçar de la història el far que van fer el 1853, no? I bé, a vegades si aneu allà i us a part de les imatges de la pel·lícula i no sé què, allí hi ha una m'agrada molt perquè allí a terra, perquè està al costat del camí, hi ha una placa que diu un poema que és molt interessant. Jo no sóc gaire poeta, però vaja, us la llegiré.
Va, sí, intenta-ho.
Sí, intento.
Fes una mica de rapsada.
Bueno, espero que no esgarraré gaire el capítol.
No, i ara.
Mira, diu, la llum de la fi del món, en el far fet de tramoia, llumeja tan poca estona, que va ser igual que un son. Per ser breu, fores vestit, i si no et fessin enronar, tindries un llarg demà, i series infinit. Bé, és un... Ja ho veus.
Està molt bé, no? Està,
t'explica, sí. El que passa que avui en dia, també, aquella placa, han passat els anys i també s'ha començat a picar i algunes parts del poema costa de llegir. Però bé, us el posem perquè potser és l'única referència, perquè quan vas allà, per exemple, quan vas al centre d'interpretació, no
sí
que parlen de la geologia, que no sé què, que ja veus que la geologia és una cosa complicada, t'hi has d'apuntalar, doncs, esclar, és un lloc excepcional per la gent, que li agraden els minerals, quan es va formar la Terra, que no, bueno, jo em perdo en tot això, però bé, dic, ostres, m'agradaria que hi hagués un lloc que diguessin... Hi ha un... L'any passat, jo vaig molt a Castella, i vaig veure que a molts llocs estan recuperant els paisatges on van fer pel·lícules, no? Com aquell El Bueno, El Feo i El Malo, aquell cementiri. Doncs ara, avui en dia, és un lloc de visita turística, no?
Atrau turistes,
clar. Hi va molta gent on s'han rodat pel·lícules que han format part de
la nostra història.
De la nostra història. I que bé, que cada dia doncs ens creen emocions. I és el que li trobo que li falta allí...
Aquí embadat, eh?
Sí, embadat una miqueta, però clar, és una cosa...
Aviam si ens escolten. Escolta, explica'ns una miqueta algunes coses de la pel·lícula.
Bueno, ui. Aquesta pel·lícula va tindre una granada representació dels millors actors del Hollywood, d'aquella època, com és el cas del Kirk Douglas, de Yul Brynner, de Samantha Eggert, aquí també n'hi havia també domèstics, com era el senyor
Fernando...
Sí, domèstics d'aquí de casa nostra.
Qui era el domèstic?
Era Fernando Rey. No dic gaires coses artistes, perquè jo, de veritat, amb el nom d'artistes tampoc en sé, no estic gaire avasat, no?
Però dos stars de Hollywood com Kirk Douglas i Yul Brynner passejant per l'Empordà, pel Cap de Creus.
I bé, clar, ja van estar rodant 3 mesos. Tu ara t'imagines tot la...
Tot el desplegament i la logística.
Sí, i tot l'enrenou turístic que va comportar tota aquella filmació, no? La trama del film del film és ben senzilla. Uns pirates van allà, doncs van allà i liquiden els faroners, bueno, un es pot escapar, perquè la intenció dels pirates era apagar les llums i quan passessin per allí els vaixells, doncs encallessin i anessin a fer botí robant el que hi havia dintre el vaixell. Una cosa molt senzilla, bueno, d'aquestes, el que és una pel·lícula. I
una sempre... d'acció, vaja.
Sí, una d'acció que sempre té la vessant moralista, que sempre guanya el bo, és el que es... Bueno, ja saps que això és...
Hollywood funciona així.
Sí, funciona, sí. Funciona així, no? I bé, va ser una pel·lícula que va tindre el seu èxit, i bé, encara avui en dia han passat 50 i pico d'anys, va ser el 71, imagina't, estem al 24, 53 anys.
52, 53, sí.
Sí, encara és un referent dintre de tot això. Bé, i a més, clar, l'important d'aquesta pel·lícula és que agafaven com a guió la novel·la de Julius Verne, no?
Deies que no ets gaire cinèfil, però sí que has investigat i has buscat altres pel·lícules que, com feia aquesta, tinguin, si no com a protagonistes, com a rerefons, un far, que és el que ens ocupa aquest estiu.
Sí, els que els agrada el que us agrada el cine, doncs ja sabeu vosaltres que hi ha moltes pel·lícules que surten fars, en més o menys mesura. La major part de les pel·lícules que surten aquestes edificacions, últimament sempre són de terror i coses d'aquestes com... però bé, jo sempre li busco a l'altre vessant. Dintre de la meva ignorància de cine, una de les pel·lícules que sempre que em van impactar és Sóc home, no sé què, és aquesta pel·lícula de Lucía i el sexe, no? Que va, en tot cas, bé, una pel·lícula molt atrevida, amb un gran component, eròtic, que sortia la Paz Vega i el director era el Julio Medem. Això és, ja fa 23 anys, que es
me'n recordo.
Que es va rodar, no?
Va ser sonada en aquell moment.
Sí, va ser una pel·lícula... Què me'n recordo? Me'n recordo d'aquesta pel·lícula, no? Perquè era impactant, no? Era passió pura, no? Ara no parlem de la passió, sinó anem al tema. No?
I a més rodada en un far.
Sí.
Fantàstic.
Sí, clar, és el far de cavalleria allí a Formentera, no?
Sí, sí.
Ara m'estava mirant cròniques i sempre, com que parlem d'aquest tema, sempre hi ha l'argument, hi ha gent que sempre li treu la punta al llapis, no? Que fa l'argument de que el far era el penis erecte, de no sé què, bé, coses d'aquestes...
Clar, li pots treure tanta punta sí. Com vulguis.
Que hi ha gent que no té...
Algun altre títol, Joan, que puguem recuperar?
Sí, mira, home, ostres, si miréssim el Berlanga, el 56 va fer Calabuix, trobem el Faro del Sur, que es va fer el far de José Ignacio a Uruguai, trobem la Boira, en Pont Reyes a Califòrnia, a l'Estrany, una pel·lícula amb uns aquells fars fantàstics del far de Jument, i també trobem Keppers, el misteri del far, que surten diversos fars d'Escòcia. No? N'hi ha moltes més, però crec que no és el moment d'estendre's en llocs llunyans.
Doncs vinga, anem d'excursió. Què podríem fer al Cap de Creus?
Bé, jo crec que és un... no us ho podeu perdre, no? O podeu anar-hi migdia, un dia, de diferents formes. Ull, primer de tot hem d'entendre que és un lloc que té força pressió turística, força pressió humana. Per tant, hi ha accessos que estan controlats i limitats. Si voleu anar allí fins a la punta del far amb el vostre vehicle, hauríeu de passar abans de 9:45. A partir de 9:45 ja no pots accedir amb el teu vehicle i has d'anar amb busos llançadora. I l'horari és des de 9:45 fins a 9:00, sempre has d'anar amb un bus. El servei és bo, vull dir, constantment van i tornen.
Van i
bé, pots aparcar al corral de Morell, que és un aparcament gratuït, i és una solució fàcil per poder anar-hi. Això si vas en vehicle. Si anessis en bicicleta, que també és una altra excursió recomanada per les vistes que té, pel paisatge que tens, pots anar-hi tot el dia amb aquest medi de locomoció, no?
I un cop som allà, quines possibilitats ofereix aquest espai magnífic?
Bé, quan tu estàs allà, encara que no en tinguis ni idea, te'n vas allà a punt d'informació i allí t'indicaran. A mi una dels recorreguts que m'agrada. A mi m'agrada molt anar a veure foradades, coses que estan fetes per l'oració, pots naturals i no sé què, i bé, jo recomanaria que anéssiu a una excursió que és una hora, que fas un petit recorregut fins al mar, fins a la punta a punta del Cap de Creus i aniries a la Cova de l'Infern, no? I és un gran trau que fent les oles del mar i l'erosió del vent, i bé, fas un petit circuit i ves tots aquells munts de sortins i d'entrants, tota aquella aigua transparent, no sé què, veus la Sencalladora, aquelles illes... Bé, us ho recomano perquè per la gent que no vulgui suar gaire, perquè ara l'estiu fa calor amb nassos, no? Un altre itinerari és des d'allí o des d'un aparcament que està un quilòmetre abans, és anar al paratge de Tudela. Aquesta és una descoberta que ens porta a recorrir també cales encisadores. Allí hi ha moltes formacions rocoses, com pot ser la Roca Cavallera, que va inspirar a Dalí, tens la Roca de l'Àliga, tens el Camell... Bé, a part de tot l'entorn, que és una meravella, no? I la seva durada aquí ja pot depèn de les ganes que tinguem, de lo que ens banyem, perquè, clar, tots aquests itineraris diuen, no, 2 hores, però bé, potser vols anar aquí, vols anar allà, vols banyar-te, vols badar, perquè, escolta, a vegades badar...
S'ha de badar aquí.
S'ha de badar. S'ha de badar. Però jo sempre el que recomano, que la vaig fer fa molts anys i em va impressionar molt, és el camí vell de Cadaqués al far, no? És un camí sempre en pedra seca, que passes entre oliveres, que té una plataforma que sempre va caminant, que es va encaminant cap al far, i tenint sempre a la teva dreta tot un munt de cales, aquelles cales d'aigua turquesa, bé, que t'hi tiraries, no? El que passa és que t'hi has d'acostar. Clar, moltes d'aquelles cales hi va gent doncs, a banyar-se i fa servir aquest camí per poder-s'hi atensar, no? Mm. I que podem trobar cales com la Cala Junquet, la Badia de la Guillola, la Cala Torta, Cala Bona, Cala Jugadora. Bé, jo crec que no és per anar-hi un dia, és per estar-hi unes vacances i cada dia conèixer un tros, no, d'aquesta costa. Pensa que aquest camí, des de Cadaqués, si vols també el podem fer des del corral d'aquest on hi ha l'aparcament, que és,
deixem el cotxe.
Sí, serà un tros més, ens estudiem un tros de passar per urbanitzacions i al mig del poble, i bé, podem fer-ho de diferent manera. Si volguéssim fer aquest camí, que us el recomano, que és una meravella viària, penseu que quan aneu allà, al tornar, podeu tornar amb els busos llançadora, perquè pots anar i pots tornar, pots fer-ho servir de qualsevol manera. Jo des de Cadaqués té una distància de 8 quilòmetres. Sapigueu que aquest far, hi ha dos o tres restaurants allà a la vorera, que si volguéssiu passar el dia per complementar-ho amb el racó de Tudela o anar a veure la cova de l'infern, doncs us podeu quedar a dinar allí. Però això sí, ho heu de reservar, perquè normalment...
Està com un ou.
Sí, sempre hi ha molta gent. Fem sempre, també crec que hem de fer les recomanacions de sempre. Gorra, barret, tovallola, o banyador, si anem, crema solar, sabates bones per caminar i sabates per posar-te dintre l'aigua, perquè moltes d'aquestes cales són còdols petits i no sé què. Bé, podria explicar més coses, però jo crec que ara hi hauríeu un dia de tindre la intenció de veure la pel·lícula aquesta de la llum de la fi del món i poder veure aquell entorn com era 50 anys enrere, no?
I ara el que has aconseguit, Joan, és fer-nos venir unes ganes intensíssimes de tornar al Cap de Creus, a redescobrir aquest far i aquest paisatge magnífic. Mil gràcies i anirem.
Molt bé, així ho espero.
Penedès, gamma extra. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for now.
Ben bé, és tan lluny i tan míting aquest far de Creus que ens recomanava el Joan Rovira, que és una mica el no-res, eh? Mira, fent tot un joc, el Toni ens proposa acabar aquesta hora amb el Nowhere Man de Beatles. Nowhere Man, please listen. You don't know what you're missing. Like